Diu Jesús Coines en la seva presentació dels ocells de Sitges, una guia d'identificació de 80 espècies. Gràcies a en Pito Valera, perquè em diu Coines, i jo Coines, i mare de Déu. Disculpes a la família, perquè no hi ha res pitjor que això de dir un cognom al revés, eh? Jesús Coines. Des de l'any 2001, una de les meves afeccions és l'ornitologia. Des d'aquell any, quan vaig començar a fer estudis de camp, tinc dades i cites referents a les aus. He pogut observar durant aquest temps un gran nombre d'espècies que habiten l'àmbit sitgetà durant diverses estacions de l'any i que es poden observar amb gran facilitat sense que calgui molestar-les. Per tant, no vaig tenir cap problema a l'hora d'escollir un tema per al treball de recerca de segon de batxillerat. Ja primer havia decidit que el meu treball seria sobre les aus que es poden veure a la zona urbana de la vila de Sitges. Volia donar a conèixer, a través de les seves característiques i fotografies, les aus d'aquest territori, els seus hàbitats, en quina època de l'any es poden trobar al municipi i on poder veure-les. I aquest ha estat l'intenció inicial i aquest és l'objectiu d'aquest treball als ocells de Sitges, una guia d'identificació de 80 espècies que es va presentar el dissabte de la setmana passada a la seu del grup d'estudis sitgetans. En Jesús Coines ha parlat amb en Joan Totosau sobre els aspectes fonamentals d'aquest treball, d'aquest llibre, profusament il·lustrat. Aquells que diguin no sé com són, no pateixin, que hi ha una fitxa de cadascuna de les espècies amb una fotografia claríssima per poder tenir una referència, la referència més evident, com és una fotografia en color, i una explicació succinta però clara, entenedora i en definitiva que complaurà tant els ornitòlegs com també aquelles persones que tenen en l'ornitologia una de les seves passions. La conversa entre en Jesús Coines i en Joan Totosaus.
Aquest cap de setmana s'ha presentat a Sitges a l'últim dels quaderns del grup d'estudis sitgetans, un treball que porta per títol Els ocells a Sitges, una guia d'identificació de 80 espècies. No tindria més particularitat la cosa, que la té, perquè ja té el seu interès de per si, si no fos perquè la persona que l'ha fet no és un biòleg, sinó un estudiant de criminologia. Jesús Coines, bon dia.
Molt bon dia.
Has fet un estudi sobre les espècies d'ocells.
Sí, mira, era una afecció que tenia des de ben petit. Ja em van començar a agradar molt els animals a l'edat dels 6 o 7 anys, sobretot els rèptils, i a més de més gran ja em vaig decidir pels ocells com a animal d'estudi.
Doncs abans d'aprofundir en què has fet i en com ha anat aquest estudi, com és que vas estudiar una cosa tan diferent?
Sí, mira, això va ser ja a segon de batxillerat, que em s'obrien dos sortides, o era una al medi natural o a l'estudi dels ocells, o si no, també una cosa que també m'agradava molt, que era el tema de seguretat privada i pública. I em va tirar més la seguretat.
D'acord. I l'altra part es manté com a hobby.
Sí. És una afecció que vull mantenir amb el temps lliure, el temps que pugui, a fer viatges, sobretot amb l'enfoc aquest d'anar a fer fotografia i estudiar de les aus.
Tenint en compte que, per tant, això no és un estudi d'una carrera ni un treball per cap institució acadèmica, doncs per què has fet aquest treball?
Clar, aquest treball es va presentar al segon de batxillerat.
D'acord.
Estava decidit per el treball de recerca que es presenta al segon de batxillerat. Això va ser el 2010, diguéssim, no? Clar, el fet que tenia dades des del 2003, des de molt petit, vaig anar recollint dades de tota la vila, dels ocells que anava veient, i llavors el treball de recerca es va presentar això, el 2010, a l'Institut Manuel de Cabanyes. Aquell any, bueno, em van otorgar bona nota, i després els premis, que de fet aquesta publicació és un premi, que és el Josep Carbonell i Gené, del grup d'estudis sitgetans. També un de la Generalitat i després alguns de fotografia especialitzades en alguns ocells concrets i que m'ho van otorgar a la Universitat de Barcelona, la Facultat de Biologia.
Perquè val a dir, cada espècie està esquematitzada en el llibret i a més tots tenen la seva fotografia i moltes de les fotografies són teves.
Sí, sí, diria que és el 50% de les 80 espècies, o sigui, una quarantena, són fotografiades per la meva càmera. Sí, sí.
Per tant, també deus tenir una certa afició pel món de la fotografia.
Sí, aquest món també va començar ja als 15 anys, que m'han regalat la primera rèflex, i em va servir, clar, jo feia els apunts de les aus que anava veient i intentava fer algun dibuix o bueno, algun esquema, però la fotografia em va ajudar a això, a intentar o fotografiar l'ocell, i llavors veure les característiques de cada ocell i tenir-ho com, bueno, com a font documental.
D'on surten les 80 espècies que retrades en aquest llibre?
Les 80 espècies, sobretot, em vaig enfocar el meu estudi al centre de la vila. A zones com, per exemple, pot ser el Passeig de la Ribera, la zona marítima, i els parcs urbans de la vila, en concret. Això vaig fer-ho perquè volia donar a conèixer també la varietat d'ocells que podem trobar en el món urbà, que a vegades sembla estrany. A vegades em diuen, hòstia, el mussol pot aparèixer a la vila? Sí, sí, pot. A mi se m'ha aparegut fa 2 mesos a la plaça del Pou Vedra. No és rar, no? Sobretot els miradors... Clar, i amb el títol que vam fer del llibre ja vam tenir un problema, perquè es diu els ocells de Sitges, perquè ja vam tenir problemes d'interpretació, de dir els ocells de Sitges. No, de Sitges no, perquè clar, hi ha també espècies que són migradores i que pot ser que siguin, bueno, que estiguin uns quants dies al poble i després ja vagin cap a altres llocs.
D'acord.
Vale, sí, sí.
Són, en qualsevol cas, sempre són ocells en llibertat, oi?
Sí, sobretot això, és la fauna salvatge.
La fauna salvatge que, per tant, doncs, té alguna manera de buscar-se la vida, oi?
Sí, sí, sí. És difícil també interpretar-ho això perquè, clar, al centre urbà tampoc no hi ha molts recursos i sobreviuen bastant bé les diferents espècies.
Perquè moltes espècies són pròpies d'aquí de la zona, són espècies portades que després s'han pogut desenvolupar, com ha anat tot això?
No, sí, són espècies del país...
Mediterrani.
Sí, de la nostra geografia catalana, i també, bueno, del continent europeu. Però són pròpies d'aquí, del Mediterrani, bueno, de la zona europea.
Com localitzes una nova espècie? Com funciona el procés? El sents cantar o...?
Sí, a vegades també el fet d'anar viatjant, per exemple, he anat a molts parcs naturals, tipus Delta de l'Ebre, igual més de l'Empordà, sobretot per estar proper aquí, el Delta del Llobregat també ha sigut un dels parcs que he visitat més. Clar, això vaig poder ja interpretar també, conèixer molt pel reclam, que això també és difícil els primers anys, però bueno, ja és un acostum, ja. Però el fet a vegades de trobar una nova espècie a vegades és coincidència, és molt de sortir amb uns prismàtics, amb un quadern de punts i trobar-te'l. A vegades ha sigut això, agafar la bici, anar per la façana marítima i trobar-me un ocell que no havia vist mai potser i que el vaig trobar aquí a Sitges.
Per saber distingir que no l'has vist mai, has d'haver-ne vist molts i has de tenir-los tots al cap.
Sí, sobretot sí. Això, les guies de camp, les guies d'identificació m'han ajudat en això. Documentals, bueno, i sobretot les guies, molt il·lustratives amb imatges o dibuixos, i això, clar, això pues ho tinc a la memòria, i llavors quan ja el veig, l'interpreto i ja sé quin és. A vegades he tingut dificultat amb algunes famílies determinades perquè tenen, bueno, característiques molt semblants entre elles. A vegades pot canviar una ploma o el color de les cames o el bec, potser. Llavors això fa que arribi a casa, obri totes les guies de camp i repassi una mica la memòria per aviam quin ocell concret és.
Perquè això de la ornitologia és un món.
Sí, 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 és un món que aquí està en procés de... Bueno, que està agafant molta gent, està en adaptació bastant, perquè, per exemple, hi ha molts països nòrdics que això és molt famós, la ornitologia. Per exemple, la SEO BirdLife, que és l'Organització Mundial dels Ocells, a Anglaterra diria que té entre quasi 1 milió de socis. Sí, sí, una quantitat gran, vull dir, en comparació, jo què sé, amb equips de futbol d'aquí el país. Llavors allà és una vida, és un estil de vida, posar menjadores als jardins, conèixer molt les aus, i bueno, és difícil, sí.
Aquí costa més, tot i que som un país amb molta migració d'ocells i per tant amb moltes possibilitats, no?
Sí, sí, perquè de fet els aiguamolls al Delta de l'Ebre és un pas mirador cap a l'estret de Gibraltar. I això també, potser el boom aquest ara crec que creixerà, serà d'una expansió de coneixements d'ocells, dels recursos de saber els ocells que poden estar per aquí, i això jo crec que atrau molt a les persones. Això, de fet, a mi em va enganxar molt perquè jo coneixia a unes espècies determinades que m'havien explicat, i va ser el moment de conèixer més, que era com un vici, que cada cop volia saber, hosti, quina espècie puc ara trobar per aquí, quina més. De fet, molts ornitòlegs, una tasca que fan, o un dels objectius que tenen, és veure el màxim d'ocells possibles d'arreu.
Una caça en positiu, podria
sí,
dir.
Sí, no? Sí, seria això. Sí, sí. Sense maltractar sobretot els ocells, però és una caça.
Sí, a més és la més senzilla de totes, perquè només és observar.
Sí, sí, sí.
Perquè
sí,
capturar és diferent.
Sí, sí, sí. La cinegètica aquí a Catalunya ja s'està com... Pues això m'alegra perquè està com desapareixent ja aquí la caça en si. De fet, el parany és la que és la caça d'aus caca, bueno, de les cantores, no? S'està restringint molt i això és una, hem d'estar contents per això, una mica. Mm-hmm.
Quines són les espècies més curioses que podem trobar en aquest llibre i que, per tant, sí, tenim en el nostre hàbitat?
Sí, una espècie molt curiosa és el bec de serra mitjà, que és una espècie...
Bec de serra mitjà.
Sí, bec de serra... Sí, sí. Busca-la a la guia, perquè déu-n'hi-do. Està a les primeres pàgines. Uh-huh. És una espècie que vaig veure fa uns anys, i la vaig veure durant uns dies d'hivern, me'n recordo, era no sé quin... Ho tinc aquí citat, però el fet de que sigui d'hàbitats molt nòrdics, clar, em va cridar molt l'atenció, perquè... la seva franja de, diguéssim, d'observació no passa de les costes franceses. Llavors, veure-la aquí, trobar-lo aquí uns dies va ser molt curiós, Sí, sí.
A veure, si el veuen, la majoria dels mortals ho confondrem amb un petit ànec, oi?
Sí, sí, és més gran, diguem, de característiques més grans, el bec és serrat, una mica. Però és curiós perquè també és d'ambients marítims, El vaig trobar al mar, aquest, de fet, a la platja del Terramar, bastants metres allà.
Perquè, de fet, a veure, ara, l'any passat, si no recordo malament, es va posar molt de moda l'observació d'uns cignes que havien vingut des del Foix, que havien vingut, i es van estar uns dies per aquí, també.
Sí, de fet, a mi em van trucar el dia de Nova per veure què passaven aquests cignes. Jo diria que són d'una parella d'adults que estan al camp de golf, Terramar.
D'acord.
A dintre del camp hi ha tres llacs que són bastant grans i allà tinc constància de que hi ha una parella de cignes muts. Sí, sí. Clar, llavors jo a vegades en fotografiant-los he vist que havien fet el niu. I jo diria que com que eren tres joves, exemples joves, diria que podien ser cries criades per aquesta parella, que segurament van sortir de la zona, perquè són bastant territorials els cignes a vegades, i llavors es van ficar a la platja de Sant Sebastià. La gent els anava a donar de menjar i això. Ara només en queda un, que està a la riera de Ribes, es pot veure ja la desembocadura, al final del passeig, i en queda un, els dos ja no sé què...
Què devia ser d'ells?
Sí.
Ningú els va anar allà, per tant no ho sabrem.
Bueno, no ho sé. No, sí, no ho sé. O els gats,
Perquè tenen molts depredadors, tots aquests.
Sí, sobretot allà a la riera, que està bastant, no deixada, però hi ha, per exemple, hi ha alguna plaga de rates bastant grans. Són depredadors també, no només d'exemplars, sinó dels nius i dels ous.
Per proximitat, les aus del Garraf, del massís del Garraf, també ens acostumen a visitar?
Sí, i tant. Poden arribar a venir aquí al centre de la vida. De fet, l'altre dia a la presentació vaig fer l'anècdota aquesta de que un esparver vulgar va venir tres dies d'hivern també, i esperava aquí a les teules del Museu Maricel, es ficava allà. L'esparver és un rapinyaire diurn, i també era curiós perquè segurament venia del massís del Garraf, segurament, sí, o de la part d'aquesta dels colls, mira el peix, però sí. Pot ser que hi hagin ocells que arribin al centre de la vila.
Quin és el millor indret de Sitges per observar ocells?
Per nombre d'exemplars, podria ser la riera de Ribes, la desembocadura, allà al final del passeig. Allà fa dos dies vaig anar amb la bici hi havia 200 exemplars de diferents espècies de gavines, entre quatre espècies diferents, ànecs, un martinet blanc, un blauet. Allà és a bons clar, el ser un ambient aquàtic i humit, allà és on pots, tens més facilitat potser de veure-ho. Després també hi ha els jardins urbans, tipus a part de Can Robert, que costa més de l'observació, perquè són aus més petites i que es, bueno, i que es confundeixen amb el medi, bueno, amb el verd, amb el, estan pels arbres i costa més, no? Però sobretot és això, sobretot és, si algú vol, té afició, és la zona aquesta de la Franja Marítima i la Riera de Ribes, sobretot, per veure-ho.
L'equip de l'ornitòleg el corresponen uns binocles i un bloc de notes, no?
Sí, sí, sí.
Bàsicament, i una càmera de fotos.
No, la càmera és prescindible, no. Sobretot un ornitòleg és els binocles i això, i hi ha un quadern de camp per anotar. Després també una mica de roba. La roba, sobretot, també...
Per no encostipar-te.
Sí.
No. És bo, això.
No, i la roba no per encostipar-se, sinó per una mica per passar desapercebut.
D'acord.
O sigui...
Tot i que en un ambient urbà, per passar desapercebut...
Sí, costa més, però si et vols apropar per identificar, sobretot, l'au, és recomanable això, també, una bona vestimenta per passar una... Bueno, no, clar, no portar colors, jo què sé, un blau cridaner o un blanc, no ho sé, però bueno, o un vermell, com el que porto ara, no, sinó...
Un salacot i...
Sí, 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 els gris o els verds.
Clar.
I després hi ha més coses personals, ja diguéssim, com ser molt silenciós, bueno, tenir, no fer moviments molt bruscos, sobretot, molt estrabades o no sé, estar molt tranquil sempre i molta paciència, tenir molta paciència per l'observació.
Perquè t'hi pots passar hores en un indret esperant que passi...
Sí, 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 de fet, sí, sí, a mi perquè m'agrada molt i clar, és com una... és un gust estar allà, però hi ha persones que sí, que estan hores. Sobretot amb la fotografia també era complicat estar també, jo què sé, 6 hores perquè aparegui l'ocell que volíem fotografiar.
Però tu sabies que aquell ocell acostumava a passar per determinat indret i per tant és qüestió d'esperar.
Sí. El tema de la fotografia ja és també, envolta també l'ornitologia, però és més complicat, és ja també bastant més complexa, perquè hi ha gent que... O sigui que no és un ornitòleg, però és naturalista i que es dedica a la fotografia de determinades espècies de fauna, no? Clar, això doncs costa un temps d'adaptació, sobretot per conèixer tot l'ecosistema que envolta l'espècie en si, per treure el màxim de la fotografia, a part de les característiques de llum o de la càmera en si, de la tecnologia. Sí, el món de la fotografia és més ja, és un altre tema molt important, que jo també l'he inclòs, diguéssim, a la guia que es presentava aquest dissabte.
La ornitologia de ciutat és una subespècie també dintre del món dels ornitòlegs o és...
Sí, es podria dir que sí,
Sí?
Ara, de fet, estan sortint ja guies de... O sigui, enfocades ja només als centres urbans de ciutats, com Nova York, el Central Park, és d'unidor de les espècies que es poden veure, moltes, i per exemple aquí a Barcelona.
Dintre centres del parc i Can Mitsitges o...
Sí. Però que també hi ha molts hàbitats de llacs, de zones així més boscoses.
Correcte.
Més de... I sobretot també aquí a Barcelona també, déu-n'hi-do els llibres que estan sortint de...
Espècies concretes
de... Sí, del centre urbà de Barcelona. Perquè
finalment aquestes aus s'acaben acostumant a aquest hàbitat i no sabrien viure en un hàbitat natural després o...
És una conclusió que extrec d'aquests anys d'estudi. És l'adaptació de moltes espècies d'aus que venien d'ambients forestals i que s'estan adaptant aquí al medi urbà. Això cada cop s'està donant més, no? Diguéssim, a Barcelona va sortir un estudi que deia que els ocells tenien de cantar més, O sigui, tenien a vegades els ocells cantaires en l'època de zel, tenien de cantar més per atreure les femelles, diguéssim, no?
I això no la senten.
Sí, això és una variació d'aquests costums que estan canviant en les aus. Jo diria que sí, que s'estan acostumant moltes espècies, En contra que s'està destruint molt de paratge natural en les suburbis, sinó en la frontera de la ciutat,
a les rodalies,
que això perjudica moltes espècies, en contra, s'estan adaptant al medi urbà, moltes, mm-hmm. moltes altres d'elles.
A més, també canvien els hàbits alimentaris a l'hora de que, des de que la presència dels abocadors, fins a la presència de deixalles per tot arreu, doncs...
És un nucli també d'alimentació. Per exemple, la cigonya blanca és una au que és estrictament de zones humides i s'està adaptant als abocadors o a diferents espècies de gavines.
La cigonya
blanca.
Jo sempre havia sentit que la gavina era com una rata amb bales.
Sí, i el colom també, no? Sí, però té els orígens naturals. A vegades ens confonem una mica.
Perdoni, A veure, aquest treball va començar, dius, el 2003?
Sí.
Aquest treball de recopilació.
Sí, o sigui, la facció, diguéssim, de l'ornitologia.
Uh-huh.
El treball en si, el que es va presentar, el quadern, és més del treball de recerca que vaig presentar a segon de batxillerat.
Que vas fer a segon de batxillerat. Mm. Podem garantir que estan totes les que són, però són totes les que estan?
No. Hi ha noves, de fet. O sigui, no està actualitzat, diguéssim. Però hi ha algunes espècies que he vist molt puntualment i que no les he pogut ficar a dintre el quadern. No?
Uh-huh.
I he ficat la recerca de les que més facilitat poden veure els veïns o els turistes nacionals que puguin venir aquí a Sitges
uh-huh.
i es puguin veure. O sigui, les més comunes, diguéssim. No?
D'acord, perquè hem d'entendre que a part pot haver més avistaments puntuals d'alguna au concreta que has valorat que potser era més casual o...
Sí, de fet ahir em va venir una dona, estava baix a la botiga amb la meva mare i em va venir una dona i em diu: ah, tu no te'n recordes de l'any passat que hi havia un voltor a la platja de, no sé, bueno, a una de les platges de Sitges, un voltor? I vaig dir no, jo no tinc un... sí, que hi havia allà a la brigada municipal, hi havia un bitxo enorme allà, i clar, moltes persones també, jo que sé, han vist flamencs sobrevolant la costa també en migració, i jo no vull donar constància això al quadern, no ho he ficat, però sí, és això, hi ha ocells que poden volar d'altres veïns i que, bueno, malauradament no tinc jo dades per ficar-ho.
Un voltor, flamencs, oi?
Sí.
Són espècies molt, molt més puntuals, ja, no podem considerar que...
Clar, que es puguin veure en un futur o a la vila, potser, no? O, bueno, o diferents èpoques de l'any, també.
Quin és l'objectiu d'aquest treball un cop publicat? A qui va adreçat, aquest treball?
Sí, jo l'he adreçat sobretot a gent que tingui interès sobretot amb el medi natural, no només amb els ocells, sinó mm-hmm. que li agradi tot l'aspecte a la natura. Però sobretot també pels veïns de la vila, perquè a vegades em preguntaven molt: mira, he vist aquest ocell, aquest tal, i jo dic: mira, et portaré la guia que tinc i ho parlem. Però és com una eina, això d'identificació als veïns, d'estar al jardí o a algun parc urbà, veure un ocell i després a casa pues, revisar-lo o bueno... Després un altre objectiu que tenia de la guia era com a fons per la vila, perquè crec que ningú ho havia fet això, i això crec que és important tenir com un recurs de font documental dels ocells.
Aquesta guia bàsicament es basa en els ocells de Sitges. Els ocells de Vilanova, posem per cas, que és aquí al costat mateix,
sí.
Són més o menys els mateixos poden variar?
Sí, són més o menys els mateixos, potser... Hi ha també més espècies que he vist allà a Vilanova. A vegades, uh-huh. a l'anar allà, he vist espècies que no he vist aquí a Sitges. També ho puc dir-ho.
I a Sitges també hi ha espècies que no van per allà.
Clar, que també, això. No, bueno, sí, són espècies sobretot d'això, del país de Catalunya i dels països catalans.
Uh-huh. Per tant, doncs són comunes de tota la franja costera.
Sí, no hi ha cap delimitació allò, cap frontera, diguéssim.
Uh-huh. Quina és la guia de capçalera d'un ornitòleg? Com tu.
Jo, per exemple, jo tinc una des del 2003,
uh-huh.
que tenia 12 anys. La primera va ser una dels ocells d'Europa, del continent europeu, i bueno, de les Illes Canàries i una mica del nord d'Àfrica, no, diguéssim. Aquesta és de les millors guies, és de l'editorial Omega, i és la més bàsica que hi ha. Després hi ha guies de diferents parcs naturals, Si tu vols anar, per exemple, a visitar algun... El Parc Natural d'Aigües Tortes, el Cadí i Moixeró, també hi ha guies especialitzades per aquelles zones d'allà. Però jo crec que per un ornitòleg que comença, la dels ocells d'Europa és la més bàsica i la que tindria de tenir.
I és aleshores a partir d'aquí on es pot estirar del fil i buscar sí, guies més concretes sobre alguns espais concrets que es vulguin anar a estudiar.
Zones.
I un ornitòleg es passa moltes hores mirant les seves guies?
Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Rellegeix, somia els ocells que vol veure en un futur, no. No, bueno, sí, sobretot sí. De fet, un aprenentatge fort que dels anys, dels primers anys d'observació va ser això, va ser el mirar-me les guies, intentar dibuixar els ocells, les aus, per tenir ja més rapidesa a l'hora de... quan estàs en l'àmbit natural, el dibuix també és important per anotar les característiques de l'ocell.
Però si no ets un bon dibuixant, això no serveix per
clar,
res.
Per això va bé la guia, per practicar, per sobretot captar la imatge amb els ulls i anar dibuixant. Però sí, la guia és una eina fonamental en la vida d'un ornitòleg.
Afeccionat.
Sí,
perquè precisament per això, això anàvem a preguntar, el fet de que no estiguis en el món acadèmic, en el fet de que no t'hagis format específicament en això, doncs clar, quines són les fonts d'informació i com un es va reciclant en els nous coneixements d'aquesta afecció.
De fet, clar, la formació que es tindria per conèixer les aus seria biologia, després algun màster, que crec que no n'hi ha, d'ornitologia. La biologia és la ciència, bueno, és molt genèric els temes que toques, no? A vegades jo he parlat amb biòlegs que vull dir que potser no en saben tant d'ornitologia en concret. Clar, això, jo soc membre de l'Institut Català d'Ornitologia, membre. Allà a la web, bueno, diferents publicacions, és el fons d'aprenentatge o de cadena que et poden rebre. Pues més a, bueno, des de diaris fins a guies, fins a noves guies d'ocells. Crec que és això com es transmet, no? Potser a una persona que jo soc com afeccionat, com a un professional. Igualment has de dir que conec bastants professionals de l'ornitologia, uns quants.
I per tant m'imagino que també es comparteixen contactes,
sí,
experiències...
Sí. Déu-n'hi-do, sí, sobretot, i també amb fotògrafs, també. Però amb els de Barcelona...
És un món força actiu, el dels ornitòlegs?
Aquí a Catalunya, bastant. En comparació amb altres comunitats de l'estat espanyol, déu-n'hi-do, o sigui, com els personatges que hi ha d'ornitologia i del medi natural. S'està creant com una potència bastant important. De fet, hi ha una editorial que es diu Lins Edicions, que està fent...
Que fan llibres de tota classe relacionats amb la natura.
Amb la natura. I que estan fent el manual, és importantíssim ara, perquè estan fent el manual dels ocells del món, o sigui, el Handbook of the World, of the Birds, que serà una passada perquè està reunint a tots els ornitòlegs de diferents països i faran com el catàleg de tots els ocells que es poden veure al món, que això crec no està fet, no, encara.
I això ho estan fent des de Barcelona?
Sí, i això ho estan promovent, doncs, a Lynx Edicions, que és una editorial de Barcelona, que té la seu allà a la ciutat autònoma de Barcelona, aquella zona del Mollet, del Vallès. I clar, és important, també molts fotògrafs, l'Oriol Alemany, per exemple, està considerat dels millors fotògrafs de fauna salvatge i d'aus també.
Que ha fet nombrosos llibres sobre el tema.
Sí, sobre fotografia. També és català. No, crec que aquí serà una potència, serà, sobretot en aspectes de l'ornitologia i del medi natural.
I aquí a Sitges hi ha algú més que es dediqui a la teva afecció?
No.
Que tinguis controlat?
No, que tingui controlat, no. Bueno, ara ja s'estan introduint, per exemple, un noi que es diu el Ricard Vila, no, sí, que bueno, li agrada molt també el tema i està estudiant ciències ambientals, i que també clar, això potser fa 3 o 4 anys que li ha agradat. Jo crec que això enganxa molt al medi, això de l'ornitologia sobretot de la fauna i la flora. Quan comences a tenir coneixements previs d'identificació i de saber com buscar, de trobar-los o com buscar-los, enganxa bastant les persones. Déu-n'hi-do. I aquest noi pues, també està fotent canya.
Ara una curiositat. Com és més senzill identificar una espècie? Per com canta o visualment?
Jo, per mi, és visualment. El fet de... de la visió, sí, de, sobretot les característiques, ja al cap tinc uns patrons ja de, des de com vola fins al fins a la silueta que pot ser que marqui, no, aquest ocell, el bec, sobretot és això, és més visualment les característiques de l'ocell. El cant costa bastant, costa bastant més.
Ja, semblaria al revés, no? Vist des de fora.
Bueno, també clar, és que hi ha diferents famílies que, clar, potser si estàs per allà al passeig marítim i trobes i sents una gavina, per exemple, clar, llavors ja l'has trobat. Però, per exemple, si estàs al bosc, els cants a vegades s'ajunten entre múltiples, llavors costa molt identificar les espècies.
Perquè per trobar-les és més fàcil quan canten, suposo, no?
Sí, això sobretot. Sí, sobretot.
Si estan callats és molt més difícil veure'ls.
Sí, hi ha aus que són molt esquerpes i que s'amaguen i que costen molt de trobar.
Arribes a tocar-ne algun d'aquests?
Sí, Déu-n'hi-do, sí? Déu-n'hi-do, sobretot els que cauen del niu. Clar, els veïns...
És allò que fa tanta pena, eh?
Sí. Els que cauen del niu... Moltes vegades m'han vingut a casa i me'ls han portat amb mi. Clar, la coneixença de que m'agrada molt els ocells, pues això porta que molts veïns em portin a mi els caiguts del niu.
Ja va dir, ara serem dolents, que tens alguna gàbia a casa?
No, a mi m'agrada molt veure'ls
en llibertat.
He tingut canaris, diferents espècies, mesos. El fet de trobar-me els ferits, per exemple, els he tingut a casa i després els hem anat a alliberar.
Què s'ha de fer amb un ocell ferit?
Si es trobeu algun ocell ferit o, per exemple, ha caigut del niu, s'hauria d'agafar una caixa de cartró sense alimentar-lo de res. Sense
alimentar-lo,
sí,
primer.
Sobretot sense donar-li res de menjar, ni manipular-lo molt, ni tocar-lo, ni donar-li aigua tampoc. Una caixa de cartró i trucar als agents rurals. El cos d'agents rurals vindria en hores i l'agafarien i se l'emportarien als centres de recuperació de fauna.
D'acord.
A Torrefarrussa, bueno...
És a dir, allò tan típic de donar-li una miqueta de lleteta...
Sí, o pa mullat amb llet, això, no?
Sí,
que... No, és...
Contrapudent.
No està, sí, és contrapudent per l'estrès que li pot provocar a l'au, eh? Això és el millor, és una capsa de cartró... mantenir l'ocell
tapada amb uns foradets, sí, perquè pugui respirar, sí. I s'ha acabat.
Sí, seria això. Jo, de fet, les vegades que m'han portat a mi, per exemple, el falciot negre, que cau del niu, que és l'oreneta, diguéssim, bueno, genèric.
Oranetes i falciots, no?
Sí, bueno, el falciot negre, llavors, sí, el falciot. Quan queia del niu, me'l portaven sempre a casa i això, trucar als agents rurals, el venien a recollir i ja està.
O sigui, els agents rurals ja es dediquen específicament a això, a recollir, a recollir aus.
Sí. És una de les funcions, sobretot en l'època de cria, a la primavera.
Doncs aquesta és aquesta petita història d'un estudiant de criminologia que ha fet una investigació poc relacionada amb els crims i molt relacionada, doncs, amb la seva altra gran afició, que és, doncs, l'ornitologia. Jesús Cuines, Els ocells de Sitges, una guia d'identificació de 80 espècies. Aquest quadern, aquesta petita obra que presentà aquest passat cap de setmana el grup d'estudis sitgetans i que, doncs, adreça a totes aquelles persones que puguin tenir una certa curiositat, un cert interès en això, en conèixer els ocells que podem trobar amb una certa facilitat, la majoria, per l'entorn urbà de Sitges, oi?
I tant, sí.
Doncs, Jesús, moltíssimes gràcies, moltes felicitats pel treball.
A tu, Joan, moltes gràcies.
I sort en el futur.
Gràcies, moltes gràcies.